Heu de saber que avui és el dia que Joan Miquel Olivens ve a presentar a Tèntol el seu nou disc, Ruïssos.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. No ho podem fer d'una millor manera que amb en Miguel Soler, el control tècnic, en Celestí Olivé, aquí present, i un convidat de luxe avui, Celestí.
Això mateix.
En Joan Miquel Olivé.
Per això és Mallorca, aviat arribarem. Són magres aventures de 12 exils i llancs.
I aquesta és una de les cançons noves, Gent que mola un munt, del nou cançoner El 12 en solitari que han contat, de Joan Miquel Olivé.
Estàvem entre 12 i 13.
Entre 12 i 13, bé. Una dotzena. Una dotzena llarga. Un d'aquests Ruïssos, com es titula aquest nou disc, en el qual sembla ser que Joan Miquel Olivé ha abandonat les maquinetes tan seves en aquests darrers discos, en la seva discografia, i retorna a un so orgànic, més esquelètic, de peus en terra, amb històries més de carrer. Una cruesa d'un cançoner més directe que ha sortit del seu nou estudi a casa seva a Felanitx, i del qual a continuació en volem parlar en profunditat, i que dia 9 de juliol l'estrena en directe a Mallorca en els Sons de Nit, Andratx.
En profunditat.
Joan Miquel Olivé, com estàs?
Què tal?
Ben tornat, benvingut.
Gràcies.
Com dos estiu, perquè encara que
ja
no sigui...
Bé, ja he anat a Nadal dues vegades.
Ah, sí?
Sí.
I vas estrenar...
Que per ser mallorquí molt.
Moltíssim. Sí. Molt oficial,
eh? Sí, no s'ho creu, que és mallorquí no Nadal.
No s'ho creu. Tu com vas a Catalunya a fer tanta gira i tant de concerts?
Ja els hi conto uns rotllos. Ja els hi dic que Mallorca és una illa deserta, plena de cocoteros, i que els mallorquins estic tot el dia davant la mà, tocant la guitarra, escrivint poesia. Jo els he dit que això per micro, això creuen.
Això creuen. Tots, eh? Tots. No, i en guanyar has anat presta, a nedar.
Sí, no, sí. Sí. Ha vengut així, no sé per
què. Mira, i ara que has introduït aquesta paraula Ruïssos, que és molt nostrada, no sé com ha reaccionat el teu públic, ho dic perquè de moment bona part dels concerts que has fet els has fet a fora.
De què?
De Ruïssos.
Dels concerts, dius?
Sí.
Ah, sí, bé.
Dic que aquesta paraula els hi deu haver vengut un pot de nou, els Ruïssos.
Sí, ells van al diccionari i diuen Ruïssos són com deixalles. No, deixalles no. No. Ruïssos és el que s'obre, però que és bo. Saps què t'ho vull dir? Ta mare diu, no deixeu Ruïssos, saps? Perquè no deixes el que sobrava. Estàs dinant, s'obre, i llavors s'haurà de ficar dins una olla, dins la gelera...
I
sopant
això...
de Ruïssos. Uh-huh. Són coses bones.
No s'han de sudar, els
Ruïssos. No és una cosa que tires, és una cosa que guardes. Mm. Mm.
Clar, i aquestes 14 cançons, aquestes 14 noves cançons, no m'ho han descomptat, són 14, tenen per mi.
Ja, crec que sí.
Sí. Eren Ruïssos que tenies?
Això ho he d'explicar. Jo tot sé guitarra, vespres, mirant la tele i això, i de vegades te surten coses que estan bé, i però no se m'oblidi, amb els telèfons, a graf. Mantenia una gravadora de cinta i ara amb el telèfon que ho feien tot.
Me'l va de fer ara.
Sí. I un dia vaig pensar, ostres, tenen coses guapes, vaig començar a passar i sentia trossets i hi havia coses que estaven bé. I vaig dir, ho faré, ho ficaré tot dins l'ordinador. I me van sortir 200 gravacions.
200 Ruïssos.
200 Ruïssos. I vaig pensar, ostres, llavors vaig començar a escoltar, vaig seleccionar 50 que m'agradaven, i damunt d'aquests 50 vaig començar a escriure lletra. És a dir, jo posava una gravació que durava 30 segons i la posava així en bucle i en l'ordenador, escrivia com una pàgina i vaig fer 50 pàgines. I llavors, d'aquestes 50 pàgines, d'aquests 50 punts de música, tot això ho vaig convertir en 14 cançons.
Mm-hmm. Que són aquestes que has triat, són les elegides.
Bueno, de tots aquells 50 punts han sortit 14 cançons. Mm-hmm. No vol dir que siguin només 14 punts.
Clar, i vol dir que una cançó té diferents passatges, és a dir, diferents...
En pot tenir, sí.
D'aquests 200, que has dit, 200,
sí,
i busques...
Sí, no, 200, sí, d'haver 200 en sortien.
És com un collage.
Sí, mira, precisament, si, ja que ho has dit, la portada dels discos, perquè han fet vinil, CD i casset, i les portades són diferents.
D'en Jaume, Roig.
D'en Jaume Roig, també són ruïssos d'en Jaume Roig. Perquè ell m'ha dit, mira, estic fent collages, i dic, collages de què? I m'ha dit, res, quadros vells que tenen per allà tirats, i els esquegen ser mans, i tenc un quadern, i estic fent un quadern de collage. Dic, ostres, i això és el mateix que he fet jo amb aquest disco. I clar, fa molt d'any que som amics, però mai havíem col·laborat a nivell de... que ell fes una portada de qualque cosa meva i van dir, ostres, ara sí que ve clavat. A part de que ell emple aquests tons així negres, aquests ocres, aquests marronets i això, que en un disc que està fet sense sintetitzadors, que no té aquest brillo, aquest sobrellant de sintetitzadors, troc que hi diu molt també. O sigui que ha estat una feliç coincidència, això.
Clar. Ara des que no té sintetitzadors, no té teclats, has desterrat les maquinetes, no sé si per sempre, però que és que t'havies empafat, o què ha passat aquí?
Som un poc dràstic, saps? Igual que el darrer disc, que és música tecnològica, era tot 100% maquinetes, o sigui, el vaig fer assegut per davant la pantalla de l'ordinador, amb un teclat aquí, a la mà dreta i el ratolí, i no me vaig aixecar a posar cap micro per gravar cap guitarra. En aquest disc he fet tot el contrari. Només hi ha guitarres, és bateria d'en Charlie Oliver, i el baix que també l'he gravat jo. Bueno, i flauta.
Això.
Que sí. La flauta ha anat també molt...
I un instrument que marca bastant moltes cançons, que és aquesta flauta travessera.
Això és una Loggiano Orsini, que és una lota de Còrsega, que fa molt d'any que viu a Vall de Mossa. I clar, vaig començar a fer el disco i pensava, ostres, troba a faltar una mica un pot d'arranjament, un pot de qualque coseta. Les guitarres ja m'adonaven el que era el tema en si, que era un poc el que de manera primitiva havia gravat en els apunts aquells, però necessitava qualque filet que m'adonàs allà entre frase i frase de veu, saps? I m'han dit, no, aquesta lota ho fa superbé, i tal i qual, jo l'havia coneguda feia molt d'anys. I ja que se m'ho contaré, li vaig escriure per Instagram i no m'ho va contestar. Llavors he sabut que si s'agrada no s'ho duella, saps? I que, bé, en fi, però va ser una casualitat increïble. Jo que sé, jo tal vegada fa 10 anys que no la veia en aquesta lota, i la vaig topar a Can Lliró, i dic, hòstia, té una Loggiano, i em diu, sí, i te'n recordes jo? I em diu, no. I no, ja t'he escrit avui per Instagram i no m'has contestat, mi, és que no ho duc jo i tal, i no, estic gravant un disco, vull ficar flauta, i m'han dit que tu que podria anar bé que ho fessis tu i tal, i m'ha dit, vale, i van quedar, i ja li vaig dir, clar, jo havia vist vídeos d'ella i toca de puta mare, no? Però no sabia, tard d'entendre amb un músic, o sigui, no és de vegades, i vaig dir, bé, farem una cançó o dues i tal, he pensat, tan malament no pot anar que no puguen gravar dues cançons. Però clar, se va posar a tocar i van estar tot el dia tocant i el cap del dia, en el final, havia gravat tot el disco. I ella no havia sentit res. Jo no li havia passat unes marquetes ni res. Va venir, va començar a tirurir, i va gravar tot el disco. I clar, ha agafat una superimportància.
Però en el directe no la dus a la flauta.
No.
No pot ser tanta gent en el final, hora de
directe. Aquesta vegada he optat per fer una cosa superbàsica i supersenzilla que no havia fet mai, que és baix, guitarra i bateria. En si idea de començar com a de base, i en si idea d'anar ampliant una mica a mesura que els concerts mos ho vagin demanant, tal vegada ficar qualque cosa més, que ja comença a pensar que sí que li ficarem. Però no sé què, encara. Però volia començar com de zero. El disc anterior és de Electronic Devices, que no és anterior, és que fa dos.
Sí.
Però van fer la gira i van endur...
El més popero,
sí. Van endur...
Sí, no, exacte.
Els raros, els discos raros no compten.
Dues facetes, la popera i la
rara.
És que no té lletra.
Sí. I de... Varen fer la gira i van a començar. Abans de començar teníem en Jaume Manresa, en Charlie Oliver, Nestefi, que van fer dues cançons de Siento Feeling, Robot Mayordomo, que tocava el baix, i llavors en Alba Careta, tocant la trompeta. I clar, i llavors duem un backliner, tècnic de monitors, tècnic de llums, tècnic de PA, tot. Érem, jo què sé, pareixíem quasi...
Una banda, sí, com Antonio Font.
Com Antonio Font. I clar, i llavors després la gira pues, va passar sense pena ni glòria, sabe? Va pensar, uf, tant de rotllo, tanta de gent implicada, i tampoc no ha acabat d'anar bé, no? I mai com va quedar un poc escalivat d'això, i vaig pensar, anem a començar de la base, i veurem com respira la cosa, i a partir d'aquí anem a construir.
Ja posam els instruments, si ho requereix.
I és un disc que crec que és el més directe de tots.
Moltíssim.
Que sona molt directe.
Molt. Molt, perquè això també ha vengut perquè ara, clar, ara s'estudi nou, pues, tenc un quarto molt gros, la bateria sona molt bé allà de dins, tenc la bateria fixa muntada, amb els micros posats pràcticament, i he jugat molt amb el so de la bateria, que ha marcat un poc el so de tot l'altre.
Ja li has posat un nom, tu, que tan bons són noms en el teu estudi.
Sí, sí? És que a casa meva, en comptes de tenir quatre parets, en té cinc.
Ah.
I clar, són els estudis Pentàgono.
Com és això? Lloc de 4 o 5?
Sí. Mm-hmm, clar, té 5 parets, dues que fan cantó amb el carrer i després n'hi ha 3 més.
Això és un nom molt comercial. Eh?
Bueno, m'hi he pensat posar el Pentàgono, però si tindré problemes amb en Trump si posa el Pentàgono.
Ja estava agafat aquest nom. Sí. El vas presentar a la sala Apolo plena de gent, sí, que no hi havia ningú pus. Com va anar?
Sí, sí, sí. Molt bé. La veritat és que faltaven, ja que sé, 15 dies per començar, i va dir, no, tu, que ja duim més de 300 entrades venudes. Ostres! I doncs, anava a fer un esforç i es pitjar un poquet un any si podem omplir, i vam omplir. Mm-hmm. I va ser molt guapo, la veritat.
Mm. És que Sapodó és com un lloc per fer concerts molt...
És increïble.
Molt fàcil, no?
No, bueno, és que en el final la música sempre és el mateix. És a dir... Tu les teves cançons i ja està, el que canvia és el públic, l'espai, i clar, i aquests llocs així t'ho posen molt fàcil perquè tot funcioni.
Mm-hmm. Mm. Un disc aquest, Ruïssos, que no només per l'empaquetatge, per la portada que és més orgànica, recordant aquelles portades, per exemple, més fantasioses de Albert Pinya, que, mm-hmm, que deixen enrere aquesta fantasia. És un disc que sona i que és més terrenal, amb històries com a més quotidianes de carrer. Ara sentim Carrer Morell.
Sí.
Aquí cantes en el teu estimat Toni Artigues.
Sí, sí.
És un disc més com a de paus en terra, no?
Tal vegada sí. És a dir, jo tampoc no és que digui ara vull fer un disc que sigui més de fantasia, més de... No sé. Jo, les coses que veig, les coses que me passen, me donen idees per fer cançons. Mm-hmm. No vol dir que llavors jo expliqui la meva vida a les cançons.
Clar, però la gent s'ho pensa.
Bé, pensin el que vulguin. Però són idees. Tot allò te dona idees per fer cançons, no? I és vera que, jo què sé, vaig passar pel carrer Morell, hi havia un incendi, i era a un baixos, que era una casa de putes, de baix Antoni Artigues. I no Octavio, de la bodega Morell, va posar... va posar Instagram, diu, la calle Morell està que arde.
I ho cantes, te
senten. Sí, sí, sí que ho canto. Mm. I clar, i tots els veïnats, i no sé què, i els bombers i tal, i vaig pensar que això... Que això donava per una cançó.
Bé, havia de ser una cançó, sí, clar que sí.
Sí, sí, sí.
Clar, la cosa és que el capet d'en Joan Miquel d'Oliver no s'atura mai de crear.
Bé, ja crec així, que ja no? duc sa... He posat el llis, ja no m'aturaré. Tinc aquesta sensació, no? Uh-huh. Que ja no...
Bé, és com una professió, com va fer feina, sí, cada dia.
Sí, s'ha convertit en la meva feina i sempre estic pensant, quan veig qualque cosa que m'agrada, sempre estic pensant si la puc convertir en una cançó.
Uh-huh. Allà estàs, i ja 13 discos en solitari, uh-huh, més tots els que duis amb Antonio Font, uh-huh, més un concert aquest estiu Antonio Font, que també serà com a únic...
Sí, és molt bo, sí.
Ja no te'n recordaves.
No, sí, 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 sí que me'n recordava. Bé, he de pensar, sobretot.
Ben apuntat a la gent.
Sí, no? Ho tenim apuntat.
i també aquest disco, aquests ruïssos que presentareu Andratx, dia 9 de juliol, a Sons de nit, que ja és un clàssic d'aquest cicle.
A veure, estic molt agraït en Joan Carles i en Espina, que sempre compten en jo per ficar-me dins el seu cartell.
L'any passat amb en Miquel Serra, que va ser preciós.
Va ser una passada amb en Miquel. Jo soc molt fan d'en Miquel. I m'encanta la seva música, m'encanta la seva actitud, i van a fer un parell de concert ben guapos, la veritat.
I una cançó, dins aquest dies, en aquest disc.
Ah, ostres, sí, a veure.
Escoltam, la podem escoltar, Miguel, dins aquest dies, aquesta cançó amb en Miquel Serra.
Dins aquest dies, crec que me'n vaig, com ben m'estimes, més mal que faig, i penso tot el que he dit, i penso tot el que he fet, i en el final m'he decidit, ja és tard segurament. I ara que som tot sol, me fan falta ses parets, de no estar amb tu, això és el que he pres. I ara que som tot sol,
sou com una mateixa veu, sí, com en dos caps, no? No sé com dir-ho.
Que podria ser una cançó d'en Miquel i una cançó d'en Joan Miquel. O en Joan Miquel Joan...
No, Miquel, no, Joan Miquel. En la gira que vàrem fer l'any passat molt d'en Joan Miquel Serra. I en Miquel, jo li vaig dir, vine a l'estudi, perquè ja sé que ens el carrer Morell, que té aquest cor, que arriba superalt i superbaix, i té una tesitura enorme, té unes notes greus superfortes que jo no hi arribo. I vaig dir, vine a gravar això. I va dir, va... I llavors em diu, puc gravar baix d'aquesta cançó? I dic, clar, gravo. I va agafar baix i va començar a tocar, va gravar baix del carrer Morell. I llavors em va dir, però tu m'havies mostrat una, que era molt guapa, que tenia una lletra que de no sé què i tal. I va dir, sí, aquesta. I em diu, ah, jo la vull cantar, aquesta. Jo
vull cantar... Participa més d'una cançó.
Sí, 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 sí. Però va ser que va voler participar a lletra. Diu, jo vull cantar a lletra, no només vull fer un cor de na-na-na, saps? I va dir, vinga. I me'l van encurrar... aquesta segona veu per baix seva, me'l va costar un munt, perquè ja té un acord semidisminuït que...
Per afinar-ho, dius.
Bueno, per cercar, perquè cercar per bon dia de passar la seva melodia, no? I van passar un poc puta, però la van aconseguir.
Va quedar molt bé. Aquesta cançó la cantarà amb tu, a Manacor, perquè també feis un concert a Manacor dia 17 de juliol.
Ara que ho dius... sí, li puc dir que vengui. Sí, de fet, van a tu casa Apolo... I ell tocava, se llogava del mateix dia. I li vaig dir si havia de venir a cantar, però coincidíem d'horaris.
Clar.
Snorkel en fas?
Sí, tota la vida.
Tota la vida?
Hombre, quan eren petits...
Però no li dèiem snorkel.
No s'havia inventat.
Com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta, tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja. I suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspesa a mitja distància en vertical. I miro en fora...
Això és com un poema musical, no?
Clar, l'altra col·laboració d'aquest disc, en Xantal.
Ah, sí, en Xantal. Era una passada. Tenia aquest... això és una música que la vaig agafar d'aquell espectacle que feien de Belén. De Nespalma Dansa, que se deia Pura Coincidència. I és un tema que anava a dir de la 5. Perquè em diu, has posat la 5, perquè estava enumerat de sones 5. I vaig dir, ostres, això, aquest poema de l'Snorkel, quedaria molt bé. I llavors es vaig dir, ostres... Vaig veure que el Remei de Calafres que venien a Manacor a tocar i li vaig escriure a Xantal i vaig dir, ostres, per què no vens a gravar això? I varen venir...
A més que devia ser quan varen tocar Can Lliro.
Sí.
Que...
Sí, bé, sí, ja és un epicentre.
Can Lliro generador també.
És un epicentre.
De col·laboradors.
Totalment. I va ser una passada. Aquesta tia té un talent increïble. Com interpretes, és una passada. Ha quedat molt guapo.
I tant. Ara has creat també com un Felanitx, ja era prou artístic, però, clar, tu ja has posat una peça més ara en aquest poble, no sé com t'hi trobes.
No sé, bé, jo molt bé. A mi m'encanta.
Sí?
Sí. De Laia Malo me va dir, de Jansky, me va dir, que te'n vas a Felanitx? I jo li dic, sí, què passa? I em diu, però Fulani, ja hi ha molts artistes. I jo li dic, ja, però així jo m'entenc amb la gent. Em diu, però tu has d'anar a un lloc que te necessitin. A Fulani, no te necessiten. I dic, a mi no me necessites el lloc, saps? Però... Va anar així.
Va anar així, i sí. Ja ets. Hem parlat molt de Soll aquest dies perquè no sé si saps que s'està fent un llargmetratge, una pel·lícula sobre els ovnis en moviment.
Ah.
D'ovnis.
Sí, és un tema...
Ho sé que és un tema que tu també...
És un tema solleric.
Sí, totalment.
Nosaltres a Canals, mon pare i mon mare són de Soll, i clar, tots són de Soll. I tot el tema ovnis allà... Com diu aquell, quien más quien menos ha visto. Això en de sa granja.
I les teves cançons també anar a xerrar qualque
cosa. Sí, també, un tema recurrent.
És el meu tema. Els astronautes, els ovnis, els extraterrestres. Vaig voler finiquitar el tema, perquè vaig trobar que m'estava fent pesat ja amb això. I vaig dir, bueno, faré un disco que només xerri d'això, que és el taxi d'Antònia Font, no? Però que va, vaig fer el disco i he seguit xerrant d'extraterrestres i de tot això, m'encanta.
Però en aquest no tant, no? En aquests ruïssos?
No. No. Aquí jo crec que és una cosa més...
Més terrenal, més orgànica.
Sí, no sé de què xer, exactament. Hauria de repassar, perquè quan fas les lletres... Bueno, vas ficant frases allà amb un pot de sentit, però...
Bé, de la vida, de l'amor...
Sí.
D'aquestes coses.
D'aquestes coses.
Que mos preocupen.
Bueno, bé, l'amor és tema universal, no?
Sí.
Tu quan xerres, t'ocorreix una frase d'un sentiment teu, d'amor i tal, doncs clar, tothom hi ha passat, tothom ho entén. Mm. És com un llenguatge universal. Però això, totes les cançons, més de la meitat de cançons de la música pop del món, xerren d'això, no?
Clar.
Bueno, la bien querida, li varen, aquí en el diari de Mallorca li varen titular El amor es mi tema. Perquè és que totes les cançons de la bien querida, totes, el 100% del seu repertori, xerren d'això. Està bé.
I Joan Miquel, és el primer treball que treus en casset?
Sí.
O no?
Sí. No, perquè clar, el primer... Varen fer un disco a la fosca i si no recordo malament mos varen fer casset. Perquè, clar, jo ja per edat...
I de jo avui recordava la fosca, però per la flauta travessera.
Ah,
no,
ostres!
No pas casset.
Sí, és vera.
M'ha retornat a la fosca.
Namui, que tocava la flauta. Però bé, jo vaig entrar a la fosca, el grup ja estava super més que consolidat artísticament, i jo vaig entrar a lo darrer. I vaig gravar un disco, però... És vera, clar, jo ja tinc una edat que quan vaig començar... Bueno, calla... amb Antònia Font van començar amb un casset. Perquè els CDs encara pràcticament no teníem accés a fer CDs nosaltres. Saps? No... I vàrem fer un casset, una cinta de casset, que la copiaven nosaltres amb la doble platina i amb la màquina d'escriure vaig fer tot el disseny. Màquina d'escriure, màquina, de ferro. I amb ses...
Però no sou tan antics, tampoc, amb Antònia Font.
Això és el 97. El 97, anaves a nivell de... Nosaltres anàvem en casset i anàvem amb el casset en els bars, per tot Mallorca i demés, escolta això... És casset en l'any 97, que...
I doi, ara has tornat.
Sí.
Un fet nostàlgic.
Hem tornat al casset. He de dir que m'encanta. És a dir...
Sona bé, perquè clar, jo no he pogut escoltar un casset perquè no entenc.
Sí. Sí, sona superbé.
Sí.
Increïblement bé. Molt bé, molt bé. Sí.
I en vinil també. És a dir, casset, vinil i...
I CD. El CD sona... El mateix exactament que has gravat tu, perquè, bueno, un poc pitjor, si mos posàvem matemàtics, perquè és una altra resolució. Llavors ja és vinil, que té que és el so de segure, els greus que fan com un petit acople ja, que els greus els posem en mono i són una mica diferent, perquè segure no tremol i tant, i llavors és el casset, que, bé, el casset és com un souvenir, quasi, sí. No? La gent que ven al concert i si volen comprar qualque cosa. Per tenir un record, se'n duen el casset.
El tenen allà com un objecte de decoració.
Sí, també
és una bona cosa.
Bé, sí.
Avui parlàvem amb en Joan Miquel Oliver, ve a presentar-nos aquests ruïssos, és el seu darrer treball discogràfic, i ara en Miquel li ha preparat unes preguntes. Estàs preparat?
Sí.
Fàcils.
Són fàcils. Fan.
Vale.
Vinga.
El paraulòmetre.
Au, idò, Joan Miquel, quines preguntes tenim per ell?
Idò, primer de tot, quin és el teu moment tèntol, ja que som en aquest programa? Mos pot dir el teu moment de tranquil·litat del dia o la setmana?
Vinga, rompré una llança per l'actualitat. Mira el Mundial de Futbol.
És veritat que és una bona manera de desconnectar. Sí. També ho faig.
Sí. De matinada, sí, sí, també?
No, és que faig hora baixa.
Basta, és que fan a les 9 del vespre.
Però
ja està,
fins
no?
A quin punt.
No m'agrada gens el futbol. Però aquesta història de que són països, aquestes gelosies, aquests països que han conquerit i espoliat Àfrica i juguen un contra l'altre, saps què t'ho vull dir? Me posa això.
Te va bé per desconnectar i pairó tot.
Sí, exacte. Sí.
I fer un pot de geopolítica, també.
Sí.
Hem més de fer snorkel o d'anar per terrassos?
Mon pare feia pesca submarina quan érem petits i hem estat molt dins la mà, nosaltres. Hem estat molt peixets, molt peixets.
Mm. Uh-huh. I més de la mà, eh?
Sí.
Quin llibre hi ets ara en Joan Miquel Oliver?
Mira, estic com a rellegint, o seguint llegint, que és un llibre que te pot durar tota la vida, El canvi de Miquel Boussà. Mm-hmm. Que pensava que som a Foda Nits, així estic un poc que més bé integrat.
Exacte, és una bona manera de conèixer el poble.
I que tu també has escrit llibres?
Sí,
n'escriuràs
bastants
més?
En tenc un d'escrit.
Primícia
intercomarcal.
I acabat o pots revisar encara?
Ara vaig revisar les correccions.
Mm. I ja?
Sí,
ja
sortirà de
setembre?
A principi de curs, sí.
Oh, wow. Que bé.
Mm. No sé si ho podria dir, això.
No, igual, ja està dit.
No en dic respost, no en dic títol, tampoc.
Ja dic el que vull. A mi no.
Exacte. Canviarem de tema per si un cas.
Sí, no,
quin disc t'ha entrat molt darrerament? Quin disc t'ha agradat?
Mira, estic escoltant un concert en directe en Frank Zappa des dia de Halloween de l'any 75 o 76, que és una superlocura i que tot està en cachondeo i fa pujar gent a l'escenari i t'ho imagines perfectament tot el que està passant allà, no?
No està gravat en vídeo, però...
Sí que està gravat. Sí. No sé si aquest exactament, però la gira aquella, que deia durar un parell d'anys, sí que... I fan la cançó de Bobby Brown, Black Napkins, que és una cançó que m'agrada molt, i és molt divertit aquest concert. I dura, ja que sé, té quan d'haver-hi 30 cançons i no s'acaba mai tampoc.
Ara una pregunta compromesa. Bad Bunny o Rosalía?
Chenoa.
M'agrada molt el suport. Producte local, el manco.
Sí, joder.
Què te fa més il·lusió d'aquest estiu, Joan Miquel?
Que me fa il·lusió?
Sí. A part de fer snorkel, que ja sabem...
I concerts, també.
Sí, els concerts, però els concerts no deixen de ser feina,
exacte,
també, no?
Ofici, sí.
Pues, la veritat, passar un poc desapercebut, anar al meu rotllo, deixar una mica de banda tot el tema de les xarxes socials i
és clar,
un poc...
Clar, que quan has de fer promoció per un nou disc, ja has de... És un poc esclau.
Sí, a més que...
Tu t'agrada fer-ho molt, tu també.
Sí, però és que a més que... Això te com a penalitza, saps? Ara que estic un mes que no he tocat, l'he deixat un poc abandonat, i vaig penjar un vídeo i tal, i tens però super poca audiència, saps?
Ah, sí?
O sigui,
és a dir, que
si no li dones peixet, si no li dones peixet, això és asquerós, té un funcionament super agressiu i fa molt mal fer feina amb això, però mira... En el final, si
ja,
la gent
si
ha de venir als concerts, sí, i és l'única manera que la gent sàpiga quin dia toques és que ho posis aquí.
Sí, i això mos ha passat, per exemple, avui, que han fet un reportatge del concert d'Alejandro Sanz ahir a Sant Moix, i han sabut qui hi havia en el concert perquè ha penjat una foto allà. Vull dir que això, ara, tothom, quan va a un concert, a tu te'n passa molt, també.
Jo m'ha funcionat, perquè jo no hi vaig anar i he pogut fer aquesta crònica amb àudios de gent que he dit per Instagram que hi era.
Clar, tu quan acaba un concert mires el mòbil i dius 50 missatges.
Bé, cada vegada menys,
Sí?
I t'he de dir que els d'Antònia Font no, perquè és un poc més massiu. Però en el meu concert he de dir que la gent grava poc. M'ha sorprès aquests que he fet ara, que la gent ve i escolta i...
Tens un bon públic, l'has educat.
Sí, bueno, no sé si els he educat jo, però ja han vengut així, han vengut així.
Són educats.
Sí. Doncs aquests ruïssos, que tenen molt de ruïssos tot l'estiu.
Sí.
Jo crec que sí. I el manco, aquestes actuacions ja confirmades, Andratx, dia 9 de juliol i dia 7 de juliol a Manacor, amb més gent. Solú, solú, qui més?
Ilion.
Ilion, qui són Ilion?
Ilion és el grup del meu fill Joan, que s'estrenen en aquest concert.
Crec que vaig veure un vídeo també per xarxes.
Sí, han gravat quatre cançons, que nostra, i és una passada.
I què fan?
Fan tipo un poc Lizard, i aquesta història així un poc progressiu, punk, progressiu.
I què toca el teu fill?
Ell toca la guitarra, canta i escriu.
I què te pareix que el teu fill hagi...
Clar, ja relleu.
Pues m'he quedat al·lucinat, perquè és que... Sobretot una cançó, que se diu El fantasma del barcelonès. Jo no sé d'on s'ho han tret en això, però... És que està molt, molt ben parit. O sigui, dius, això, és que això, concretament, jo no l'hagués pogut fer. En Joan té 22 anys. Ja és gran. És a dir, no és, bé,
ja
un,
feies,
no és un improdígit.
Ja feies cançons amb 22
sí,
anys.
Sí,
i
també.
I també.
Però vull dir que et sorprenent el bé que ho fan. Uh-huh. Sí, sí.
I de pare i fill, podreu escoltar Manacor?
L'altre dia li deia a Miquelet, li deia, Miquelet, tu no pots venir a tocar? Vaja, qualque cosa, perquè així ja vendràs un jo a tocar.
Serà una...
I me diu, va, sí, sí, puc aprendre.
Una family band, ja només
es falta això.
Bé, ho fa tothom.
Sí.
Es Patti Smith, es toca amb el seu fill, bé, moltíssima de gent.
L'altre dia vaig anar a veure The Cure, jo, i també tocava el fill del baixista.
Sí,
això s'ha posat molt de moda.
Bueno, és que és superpràctic.
Sí, sí.
Una Rita Pallés.
Ja venen ensenyats.
Du tota la família, no?
Sí, sa mare toca la guitarra. Sí. Escamem, si tant mateix avui ara hi ha una crisi absoluta capitalista i tal i qual, si no té feina, que putes, pues tothom a la furgoneta.
Com un temps, un negoci familiar.
Exacte. I ja està.
I ja ho tenim. No, Joan Miquel, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, ara tornem.
Tres ràdios, informació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra. Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
Tomeu, com estàs?
No tan bé com vosaltres.
Ai,
que estàveu de bé, Boric, que estàveu aquí molt bé, heu passat un gustet,
sí,
una entrevista
sí,
molt interessant.
Una bona estona.
Han d'inventar una paraula per quan no ets teloner i vas darrere, saps? I ara has de mantenir... No sé si hi ha una paraula, ho pensava ara.
Ja que... Però segurament que sí.
Jo sí, estaré a la meitat de bé que ho ha fet ell i, per tant, estarà molt
bé. Ho farà beníssim. Ho farà beníssim.
No, conversar amb en Joan Miquel sempre és una meravella.
Sí, sí, sí.
I amb en Tomeu Mesquida.
I amb en Tomeu Mesquida també. I avui hem de parlar de la pagesia, que és el nostre tema.
Sí, el nostre tema. El nostre tema.
Fa calor, però.
Sí, no és com un per... dia molt agradable per estar pel mig.
No.
Comencen aquests dies d'amagar-se de la calor.
Mm. Però bé, què passa ara per fora vila?
Bueno, i està passant tot a l'hora i és molt difícil triar un tema i jo m'he anat una mica per la tangent. No sé si heu notat que m'agrada complicar-me la vida i ara és un moment de recollir coses en general. Hi ha molta fruita, és vera, hi ha campanyes de cereal i també se cuien coses salvatges, per dir-ho de qualque manera. Fa unes setmanes van xerrar de la camamilla, hem xerrat d'altres coses que no són purament un cultiu, i una d'elles és els garbellons, que ara se comença a agafar la palma, que mos serviran si ven per fer totes els ormejos i eines que han de menester o que els artesans han de menester per poder fer això. Que no és purament una activitat agrícola, però un temps està molt relacionat amb fora vila.
Sí.
O sigui que és molt important i amb alguna sorpreseta que vos vull comentar avui.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Xerra Midar Garbeó, de la Palma, ja s'ha donat el sus a la collita.
Sí, bé, feins incendis, com sempre, de la planta. El Garbeó és l'única palmera autòctona que tenim a Balears, que això és important. I quan parlem de l'ofici del material que s'acull i que se treballa, ens referim normalment a les palmes. També està molt relacionat el llatre o la llata, que seria ja aquesta tronyella que fem a partir de les palmes, però que també se pot aplicar a altres teixits com el cànyom o altres coses vegetals.
Sí, o la pita.
La pita, o sigui que el llatre no és exclusiu de les palmes, però ara xerràvem d'això, del garbelló. I bé, a partir d'aquí hi ha tot un món, com bé sabeu, avui els nostres ja en saben, senaies, beasses, capells, cordat de cadires, graneres, o sigui, se'n fan un reguitzell de productes que s'aprofiten per mil i una coses, que no és només un recull de paraules que estiguin a un estudi etnogràfic, sinó que donen a entendre la importància que tenia aquest recurs quan no hi havia tant de plàstic, no hi havia tant de materials de fora i se feien les feines amb el que... O sigui, sí, trobaven eines a partir de lo que tenien al seu voltant i les pau eren un recurs molt important a fora vila.
Com des, no és agricultura en el sentit estricte.
No.
Però sí que mos va bé per parlar-ne avui.
Exacte, això, el que vos deia, que com que la recol·lecció silvestre està molt important a Balears, som una illa, teníem els elements que teníem, mos havíem d'espavilar, i, moltes d'aquestes plantes, ja sigui per fer estris, per menjar, per encalentir-mos, formaven part de la feina rural, i trobava important que ho anem també com a reivindicant, perquè ara, Pentura, pareix que no és agricultura, però un temps segurament aquestes divisions tan modernes no eren tan, no? Era, pues, fer pau quan tenia una estona, enfilar domàtigues, tot formava part d'una vida una mica més, no t'ho dic ni millor ni pitjor, però una vida més dependent del medi que mos envoltava.
Sí. I clar, aquí tenim pobles, llocs molt lligats en el garbelló, per exemple, Artà,
sí,
però també Pollença, Estellencs, Andratx, Puigpunyent, la zona de Llevant,
sí,
però avui miram allò que queda d'aquesta ofici.
Exacte, sí, i també quines amenaces té, perquè és un poc on volia arribar avui, que el garbelló és una planta molt dura, molt rústica, que és una paraula que es van afegint al principi, que rústic vol dir que aguanta condicions de sequera, d'incendis, de vent, però que té un enemic petit, ara que avui se xerra tant de papallones i aquest dia en xerrem tant,
sí,
i de precisament té una papallona no tan guapa com aquesta que mos trobam i que ha vengut des d'Àfrica i ha fet un viatge espectacular, que és mala d'enturar i que fa mal a les palmes, i després, si arribam, en xerrarem avui, si no, un altre dia, però sí, sí, té mala ferida la pauma.
Bé, però abans d'arribar en aquesta Papallona, tenim una veu especial.
Sí,
no?
Avui estic especialment content i orgullós de que en Pep Toni Ferrer, que és un mestre artesà, que juntament amb la seva dona, la Magdalena Vidal, que són de Xacà de la Real, que no es palma o es palma, depèn a qui demaneu. No entrarem en polèmiques avui, i tenen un projecte molt xulo, que és Paumes i Brins, i en Pep Toni és una d'aquestes persones que no només sap fer coses en ses mans, sinó que sap mirar, ha après molt de... de figures i coses que han sobreviscut en els temps, i és molt autodidacta, ja ho anireu escoltant, i ell ha sabut mantenir viva aquesta tècnica i, a part, donar-la a conèixer, que és una cosa molt important, i li ha demanat un poc que mos conti que tot és truï de recol·lecció i tot. Clar, això, si voleu, que mos ho conti ell. Mm-hmm. Sí.
Segons la dita popular, diu que és la primera quinzena de juliol. El que passa és que en el tema del canvi climàtic ha vengut d'avançar una mica, ja que si ho feim dins el juliol, el sol ja era molt calent i molt de pits les mosses calda. Per tant, nosaltres l'exalem arrebessat dins el juny. Ja mos hi posem a principi de juny i acabat el juny, si pot ser, en destallets. El que feim és arrebessar una o dues paumes de cada ull, bueno, que sigui un ull principal, que dugui molta força, que a vegades ja en veus 4 o 5 que surten i les pots rebessar sense cap problema. Però sempre en deixem que segueixin cresquent per la temporada que ve. I les rebessem amb unes estenalles especials. També se poden rebessar directament d'en sa mà, però clar, això du més feina i és més feixut. I en les estenalles és d'un mecanisme amb una corriola que mos passem una corretja pel cos, i a través d'una corda per aquesta corriola, com més estirar, més estrany, i feim la feina molt més fàcil.
Uh-huh. Bé, Tomeu, abans de continuar escoltant aquest procés que fan a Can Pet Toni, vols que comentem alguns usos que avui per ventura ens sorprenen una mica més, no?
Sí. Bé, com ja me coneixeu, jo qualsevol excusa me basta per anar a la tesi de na Maria Esperança Carrió, que és una tesi sobre etnobotànica a Mallorca, que té molt d'usos associats a plantes, no? Que és el que és etnobotànica. I trobam molta informació de molta escenària, molta cosa textil, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que jo personalment no ho coneixia és que també hi ha un ús o una memòria atribuïda en els usos alimentaris del garbelló.
Ah,
que
sí?
No ho coneixíeu, altres? No. Mm. Clar, si després ho penses, jo sí que qualque vegada, qualque lineal de supermercat he vist que pots aquests que venen palmito, sí. Que supos que deu ser una altra palmera similar que se deu aprofitar. Clar, el que recueix en Esperança la seva tesi és que dels ulls tendres del garbelló, moltes vegades, en temps de fam, de penúries i també d'algunes zones concretes de Mallorca, anava a cercar aquests brots tendres i se menjaven crus. De fet, hi ha dues referències a una festa de Pasco, que per Pasco, quan els brots encara són més tendres, que no se poden aprofitar per fer senalles, però ja sabeu d'on surten i deu ser el moment òptim per menjar. No sé si és molt gustós.
No n'han menjat mai.
O no, supos que és una cosa aigosa i fibrosa. I bé, i això, i recueix que els lots i els lotes que anaven a cercar garbelló i se'l menjaven, això, per la festa de Pasco. O sigui que té un ús, com he dit abans, que moltes d'aquestes coses que pensàvem que són gairebé anecdòtiques o folklòriques han servit per sobreviure a moments complicats.
Mm-hmm. Però bé, tampoc no romantitzarem aquesta feina,
no.
Tomeu.
No.
Però sí que era una cosa col·lectiva.
Sí, com moltes de les feines que m'han anat mirant s'estat, no? Les feines tradicionals que encara tenen un punt de dia, és vera que zones com Artà o Capdepera, que sí que va arribar a una indústria, ja era una cosa de feina, però en xerràvem amb en Pep Toni i no ho he posat en els àudios que m'ha passat ell, però m'ho contava, que ell té un record del seu predí, la cotxeria, fent una lletra molt gruixada que empleava per les seves canastres d'anar a cuir garroba, meles. Vull dir que moltes cases feien aquestes feines rústicament, a lo millor aprofitaves i ja acordaves dues cadires d'un veïnat, o feies una senalla per no sé qui, però era com un extra que tu els dies que feia mal temps o no podies sortir, o ara mateix que fa molta calor, no? I no podies estar enmig del camp.
O una estora.
Pues ja feia la xerradeta i aprofitaves, allò d'aprofitar, fer un poc més de jornal i guanyar-te quatre pessetes.
Tornem a escoltar en Pep Toni, si t'apareix.
Exacte.
Perquè ara mos conta més coses.
Sí.
Nosaltres actualment, com que també han rebessat moltes, les traginem en verd cap a casa i les estenem amb unes reixes que penjam, així penjades cap per avall. A lo millor no xuguen tan bé com si estiguessin estes tombades en terra, però sí que mos permet una vegada estan penjades, deixa-les allà i tant si plou com si no plou, no és problema perquè s'aigua de gota i no s'amaren tant d'aigua i no... i s'aixuguen aviat perquè aquests brusques que fan, que puguin fer aquest temps, són d'un dia o d'un de matí i llavors surt el sol i tot d'on s'aixuguen i estan penjades, no les han de tocar. En els 30 dies més o menys costen un mes i ja les guardam, les despenjam i feim feixos i les guardam fins que les han d'utilitzar, que al moment d'utilitzar-les sí que el que feim és ensofre-les, encenem el sofre, com un granulat de sofre dins un espai tancat, amb les palmes de dins també, i el sofre, el fum del sofre el que fa és aconseguim sobretot tres coses: que se blanquegi, que quedi més blanca, que mati qualsevol animal que hi pugui haver, que desinfecti la palma, i que sigui també més manejadissa a l'hora d'obrar.
Clar. Jo me demano aquest espai tancat, quin espai deu ser per ensofrar.
Mira, no, jo he estat a casa seva, però no he vist quin espai fan servir per ensofrar. Però bé, com varen xerrar la setmana passada, cada ensofrador, cada família fa el que troba.
Sí, bé, Tomeu, hauríem de parlar però de la preocupació que ens comentaves abans, com així una planta tan rústica està amenaçada. Com arriba aquesta plaga d'aquesta papallona?
Sí, és una papallona, se diu Physandicia arcon, que és l'eruga barrinadora del garbelló, que li han posat el nom nostrat, diguem, sí. I és una espècie invasora que ve de Sud-amèrica, és que aquí no té un equilibri ecològic, no se li coneixen massa contraris, és a dir, que se pot distribuir bé, i el problema és que l'adult de la papallona és grossa, és diurna i fins i tot vistosa, o sigui, no és una papallona fea, que diguem. Les ales de darrere són com a vermelloses, negres, i tenen tots blanquinosos. El problema de veres no és tant l'adult com la larva, que és qui se menja el tronc de la palmera, diguem. Uh-huh. I bé, que els primers exemplars que se varen localitzar va ser en el 2002, segons la Conselleria d'Agricultura, i se detectaren en el voltant de l'hotel de Formentor, uh-huh, i que podria haver arribat a través d'una plantació de plantes ornamentals, que com ja han vist, moltes de les plagues que tenim aquí a Balears, arriben per viver. O sigui, uh-huh, que bàsicament arriben exemplars d'altres famílies de palmeres, lo millor, que la duien les larves, se varen trobar aquí a gust, i ja s'han seguit reproduint. I com deies, el problema és això, que la femella quan posa els ous, els posa les fulles joves tendres,
clar,
i
les
que empleam, i quan l'eruga surt, comença a menjar teixit tendre fins que entra cap a dins de la planta, que és quan pot fer mal, i ho complica tot allà perquè fa galerines, barrina la part viva del garbelló i pot arribar fins a l'ull, que és la part de creixement, on seguirà reproduint la planta, i podria arribar a fer-la morir. De fet, hi ha documentats algun cas bastant preocupants d'afectació.
Vaja, sempre tenim un enemic, eh?
Sempre hi ha un enemic.
Sempre tenim un...
Fora vila, sempre hi ha un bitxet que... descompensat.
Que mos fa...
passar pena.
Sí, passar pena.
Sí.
Complicada. El tractament, quin és, però?
El tractament és molt complicat i és un dels fets de Pasqual, jo crec que no s'ha fet massa intervenció encara damunt aquesta plaga o se té més controlat, perquè, clar, tu a jardineria, això ho xerram sempre, o un espai controlat sí que pots estar damunt, passa amb el picut vermell aquest de les altres palmeres, que particulars hi poden estar damunt. Ara bé, clar, hi ha zones molt extenses de molt difícil accés on se pot està reproduint i no és efectiu fer un control químic o biològic d'aquesta papallona. Això, el que s'està fent és monitoreig, el que he trobat jo s'aconsellaria que els plans que tenen de vigilància i se podria arribar a no sé com dir-ho, mesures extraordinàries que serien rebassar o cremar directament els garbellons que estan més afectats, que són com ja les darreres... Però clar, si va llevant població, també te la pots...
És un risc.
Sí, poses en risc.
Li han demanat a en Pep Toni si a ell li ha afectat aquesta plaga i mos conta això.
Sí, hi ha zones més afectades unes que les altres, evidentment. El que passa és que el garbelló és una planta molt resistent. Vull dir, el garbelló resisteix inclús incendis. Després d'un incendi, el garbelló, les fulles s'han cremat, però el cor segueix viu i les primeres pluges torna a brostar i tornes a viure. I a vegades la plaga aquesta afecta el soroll principal, però de baix sempre n'hi ha que creixen amb més força. No, evidentment és un problema i possiblement vagi a més si no s'atura, perquè no, crec que no té molt de depredadors naturals aquesta papallona, però de moment no mos ha fet canviar de zones allà on anar a recollir material, perquè sempre trobem bon material, bon gènere, si no és una banda és altra.
Mm-hmm. Saps les tresques que diuen?
Sí, s'han de... Clar, aquí no ho han dit, important, és difícil que la gent se'n vagi a agafar, no és com la camomila, que hem de recordar que no se pot agafar sense un permís, no sé que sigui una... Bé, ja ho vàrem explicar, però els garbellons també s'han de demanar permís i els professionals han de demanar un permís i tenen unes zones on poden anar a agafar i unes clar. Que no. Per tant, saben a on anar i damunt demanen permís.
Clar
o sigui
que sí, que tot sí, sí, ben fet.
Ben fet, com toca, com us agrada. Sí.
Acabam amb la paraula que han d'afegir al glossari de Fora Vila d'avui, Tomeu?
Sí, avui he fet una excepció perquè en Pet Toni a Oval i jo no he triat la paraula, l'ha triat ell i li han demanat a si mos enviava un àudio en la paraula que tingués relacionada i que trobés que haguessin de recuperar i ha estat aquesta.
El vocabulari de Saura de Palma és bastant ric i antic, ja que és com és el mateix ofici. Però si hagués de triar una paraula, tal vegada seria esbrinar. Esbrinar és el fet de separar tots els brins de la fulla de la palma per tal que després igualar-los amb un guinevet, amb un punxó, amb una altra eina, perquè siguin el més igual possibles per poder fer la lladra. Esbrinar. Esbrinar m'agrada i actualment l'utilitzem a lo millor com a per dir, aclarir una cosa, esbrinar...
Mm-hmm. Clar, esbrinar.
No ho havia pensat.
Clar, és que ve d'aquí esbrinar. M'han pascut preciós. Clar, nosaltres esbrinam coses avui en dia,
sí,
però un
però
temps esbrinar.
No se fa servir molt per aquí, esbrinar.
No. Esbrinar
de separar
els brins.
No m'ho puc creure.
De trobar...
Clar, trobar és que...
Sí, fer més menut la cosa per fer-la més entenedora, també.
Pot ser esbrinar de pi. Per
sí,
exemple.
Sí. Esbrinar qualsevol cosa.
Quines coses que aprenem.
Mira, avui, preciós.
Que bé.
Com sempre.
No
gràcies a en Pet Toni i a en Helena per dur-nos aquesta doble excepció a la paraula.
Per favor, clar que sí. Gràcies, Tomeu. Quedes amb
nosaltres
per posar
sí,
un pot de
si
música.
Clar
que sí. Idò, sí, per final d'aquest programa, en Miquel ja tornes aquí per parlar de música i avui dedicada a una...
Grandíssim artista.
Sí, exacte,
sí.
Una diva, una deessa, com és na Rafaela Carrà.
Jo sí, vull dedicar-me aquesta píndola musical a un artista que avui hauria complit 84 anys, és na Rafaela Carrà, que va néixer tal dia com avui de l'any 1943, i vos hem de contar que les primeres passes artístiques les va fer en només 9 anys en el món de la interpretació. Es va formar com a ballarina i va fer d'actriu fins i tot a pel·lícules de Hollywood. Això no ho sabia jo i m'ha sorprès. Una va ser Bon Ryan's Express, de 1965, on hi surt un altre gran artista, en Frank Sinatra. Però, tot i el seu èxit com a actriu, na Carrà va decidir partir de Los Angeles i tornar a Itàlia, ara bé, amb el cap ple de noves idees que en el seu país varen agradar. Va començar a fer feina a la televisió i va aprofitar el gran èxit que va tenir per també catapultar la seva carrera com a cantant. Amb els anys el nom de Rafaela Carrà va anar creixent, tant que va traspassar fronteres l'any 1975. Va col·laborar diverses vegades i amb èxit al programa La Hora D de Televisió Espanyola i anys més tard va arribar a presentar un programa setmanal que se deia Hola Rafaela i un magazín diari.
Què vol dir, que te'n recordes,
Celestí? Sí. Ara m'hem recordat.
També del magazín aquest que va fer a les 8 con Rafaela.
També me sona. Sí. Bé, no sé si a les 8, a les 9 o a les 10.
Pues de quina hora. Però bé, això explica per què té tantes cançons traduïdes en el castellà.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra.
Definitiva, no? Rafaela Carrà va ser una visionària en el seu temps, un dels màxims exponents de la música disco italiana i espanyola, amb aquestes cançons festives i aquests ritmes tan, tan ballables. Mos va deixar l'any 2021, però també mos ha deixat un llegat molt important, tant que encara a dia d'avui sonen cançons per TikTok i per xarxes socials com aquesta.
I sempre eterna, sempre Rafaela Carrà, la seva música.
Sempre actual.
Sí.
Sempre la ballam.
Ens
acompanya i ens anima la vida. A Rafaela Carrà, avui que li hem dedicat aquesta part final del programa, però teníem una pregunta i era sobre quin nom rebia l'Illa del Rei durant la dominació britànica. Tu sabies això, Tomeu?
No, molt agafada.
No, era Bloody Island, era Lizard Island o era Funny Island?
Bloody Island.
Clar que sí, Tomeu.
Ho sabies, Ida?
Bueno, és interessant, l'estim.
Hauria de guanyar aquest concurs avui.
Perquè hi havia un hospital i és per això que...
Bloody,
va ser el primer hospital que hi va haver, que van fer els hospitals els anglesos allà. Demà serem allà, d'acord?
Molt demà bé, demà. Tu?
Sí, jo. Sí.
Nosaltres aquí.
Fins demà. Gràcies, Tomeu.
Adéu, a vosaltres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després...